Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que l'escudell i carandolla no és només un plat de Nadal? Tradicionalment es feia cada setmana a moltes cases, variant ingredients segons l'economia i l'estació, convertint-la en un reflex fidel de la vida quotidiana.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Avui obrim la Fonda compartint sabors, idees i experiències que fan créixer la cuina. Comencem!
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Comença a fer caloreta i tenim ganes de fer carns a la brasa, tenim ganes de fer barbacoes, i és que tot això de la brasa és una tècnica que pot semblar molt senzilla, però que tot té la seva història. I per això en volem parlar amb l'Isidre Bayó de Carbons Vallès, que si d'alguna cosa en sabem de carbó, doncs és per l'Isidre. Isidre, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què dius, Pep? Com estem?
Escolta, hi ha una cosa molt important. Tenim ganes de fer bones barbacoes, però sembla que tots els carbons són iguals i no és així, no?
Evidentment, ni els carbons ni les llenyes són iguals, eh? A Catalunya sempre dic el mateix. Catalunya és un país que es fa molta barbacoa, eh? Tothom té molta tirada, però hem de mirar de fer-la ben feta, eh? Llavors, a vegades comprem bones carns i no vigilem amb el producte que les coem, llavors no té sentit, eh?
Això ens passa molt amb l'hora del menjar, que moltes vegades el que fem és mirar el preu, mirar l'etiqueta, però no veiem que a vegades si una cosa té un preu, ens preguntem per què té aquest parell, no? Amb el carbó ens passa el mateix.
Exactament. El mateix que amb una bona carn, que quan comprem una bona carn, que ha estat ben criada, que ho busquem a vegades, no? Diem allò, vaca de pastura, que no ha patit a l'hora del sacrifici, que ens agrada tant, i llavors la coem amb un carbó que no, o una llenya que no li fem aquest control mateix, doncs llavors no tanquem el cercle, hem de tancar el cercle. Si tenim una bona carn i busquem això, hem de buscar bona llenya, bon carbó, procedències, que sapiguem que venen de procedències legals, que no siguin de tales il·legals.
Perquè és veritat, Isidre, de que aquí sempre tenim aquella tendència de que sempre parlem de que el carbó ha de ser d'alzina, però hi ha molts tipus de carbons diferents, no?
Sí, sí, certament. Jo sóc un gran fan del carbó d'alzina. El carbó d'alzina és un carbó que funciona espectacularment. A la península Ibèrica se'n fa cada cop d'alzina pura molt poc, eh? Estem parlant d'un carbó que ja seria un residu de lo que s'havia fet
un rar avis, no?
Un rar avis, exactament. I però encara hi ha quatre persones que ho fan com es feia abans, i per mi és un carbó espectacular, perquè l'aroma que té l'alzina no te'l dona cap més carbó. Avui en dia, malauradament, hem de portar carbons d'importació molt bons també, perquè el mercat ens demana més duració, més potència de temperatura, i els professionals volen més això, i a vegades sacrifiquen una cosa per l'altra. No tothom, però hem de jugar amb aquest joc.
El que està clar és que no totes les fustes són iguals. Jo porto uns quants mesos fent una prova aquí a la Fonda, i veiem de que tu cremes el que cremes, sigui la fusta, i tot i que totes les fustes cremen, com diem, no totes tenen la mateixa, podríem dir, força de calor, no?
No, evidentment, les llenyes... Podem anar des de l'alzina, que és molt bona. Quan fem llenya d'alzina tenim un aroma molt bo, ens deixa una brasa molt bona, però llavors també hi ha llenyes que no tenen aquest valor, però el tenen per una altra cosa. Quan volem fer un arròs, per exemple, fer-lo amb una llenya freixa, primeta, ben tallada, d'aquí de la Garrotxa, que ens donarà un espectacle d'aromes, i a més necessitem aquella fava que necessita l'arròs, per fer-li aquell el torrat i el d'allò, doncs... Llavors aquella llenya té un sentit, més que no un sentit de fer brasa per fer una carn o una altra cosa.
Clar, en canvi hi ha llenyes que són, com diríem, més toves, que quan són verdes pesen molt, després s'assequen, pesen molt poc i es fan, diguem-ne, i cremen molt ràpid. Aquelles no són gaire bones per fer brasa, eh?
No, no, evidentment, és el que t'he dit abans. O sigui, hi ha llenyes que per fer brasa no són òptimes, però en canvi per fer un bon arròs, sí, en aquest cas. El que sí que volia dir és que el que us heu d'oblidar és del pi, sobretot això, tingueu clar.
Són llenyes resinoses que no són bones, eh?
Exacte, el pi resinós, del pi se'n fa pegamento i medio, perquè ens entenguem, ho dic així en plata, llavors és una resina tòxica, i inclús per cremar les llars de foc embussa totes les ximeneies, vull dir, és el pi per fer taulons i prou.
Exacte. Doncs va, vinga, anem pel carbó, Isidre, perquè, clar, hem d'entendre que l'alzina hi ha la que hi ha, no? I que després, tot i que molta gent li digui, no, això és alzina, bé, alzina, com diem, hi ha la que hi ha. A partir d'aquí, quins són les altres llenyes que fan carbó, que ens venen de fora de casa nostra i que fan bones brases?
Perfecte. Principalment, al mercat actual hi ha tres fonts de nutrició de carbó professional. Un és el marabú. És molt conegut. El marabú és una llenya que l'origen és africà, però el major importador de marabú és Cuba, perquè amb l'esclavisme, amb els vaixells, es va començar a fructiferar aquesta llenya allà a la illa, i per ells és una llenya invasora, que fa un bon carbó, un carbó que té un aroma neutre, bon foc, bona potència, és un bon carbó. Llavors hi ha d'altres carbons bons. Anem a l'Argentina. A l'Argentina hi ha el quebracho blanco, molt conegut. Aquest és el carbó que més dura, de tots els carbons que no xispegen, el carbó que més potència dona. Però personalment, i és una opinió molt personal, és un carbó que ofèn, per mi, a l'hora de cuinar.
No té bona olor?
Per mi no. Per mi tapa. Llavors, quan una cosa et tapa, ja hi som. Però això és una opinió personal, jo no vull que se'm malentengui, en aquest sentit, però personalment, des del meu punt de vista, a mi el quebracho blanco no m'agrada per això. Ara, dit això, hi ha gent que ho sacrifica arran de tindre molta potència de temperatura i més durada que tots els altres carbons. Cadascú que faci el que li sembli.
Clar, després hi ha una cosa important aquí que moltes vegades la gent no ens en compte, i és que quan veiem diversos preus de carbó, haurien de plantejar-nos quina mida de carbó hi ha dintre d'aquella bossa, no? Perquè, clar, la mida és molt important.
Sí, menys del que us penseu. A vegades, si un carbó és de bona procedència, de bona fusta, és un carbó artesanal, a vegades hi ha gent que a sobre li agrada veure trossos grossos i dir, hòstia, que gros que... Però no és tan important. L'important és que no hi hagi ni merma ni petit, però si un carbó és mitjà i és de la llenya que ha de ser... És fantàstic, perquè llavors encara és més igualat, quan l'encens la brasa et surt més igualada, en canvi hi ha gent que li agrada, i llavors l'han de trencar, però bueno, l'ho he dit abans, gustos colors, però el carbó si és bo, tant li fa que sigui mitjà com gros, que dura igual, té la mateixa mala llet, sent de la mateixa espècie, evidentment.
Isidre, ara cada vegada veiem més una cosa que li diem el nom de briqueta, i que és una mena de pedra de carbó. Què és exactament això?
Bé, la briqueta és un gran producte, si es fa ben fet, com tot. La briqueta aquí a la península Ibèrica sempre ha passat que s'ha fet del residu dels carboners, del que traiem. O sigui, la pols que traiem, que llavors porta a terra... Hi ha gent que, a part d'això, també quan la porta a les fàbriques també hi afegeix més terra del compte. Llavors és una briqueta de poc valor, normalment, perquè porta terra i d'allò. Però una briqueta, si la fas de carbó, per exemple, el nostre carbó professional trinxat i fet briqueta, és un espectacle. Per què? Perquè llavors tens una briqueta d'una qualitat excel·lent. Un professional que està davant d'una brasa o d'una barbacoa no ha d'estar tan pendent, perquè el carbó l'has de treballar més, l'has de bellugar, l'has d'extendre. Això ho crema, s'encén, fa un foc homogeni, una temperatura equilibrada. Per les robates tipus japonès va espectacular, però esclar, ha de ser d'una categoria suprema, no les briquetes que són aprofitades.
Isidre, sembla que tothom sàpiga obrir, encendre una bona brasa de carbó per fer unes sardines, una botifarra o una costellada, no? Però quina és la manera més òptima d'encendre una brasa?
Perfecte. El primer que s'ha de fer quan fas una barbacoa i has d'encendre les brases és, i més quan és entre família i això, és no tindre pressa. Això és vital. El meu amic Sebastián Vargas, que és un dels millors parrilleros que existeixen, que fem coses junts, sempre ho diu. I això és bàsic. Diu, quan anem a fer una barbacoa, ens hem de reunir a les 9 del matí. I hem d'obrir una cervesa, hem d'encendre el foc tranquil·lament. Nosaltres l'encenem, ens agrada encendre'l de dintre cap a fora, perquè per nosaltres la millor manera, o sigui, és encendre, posar un iniciador, estelles de fusta, des de taps de suro, sucats amb oli, el que vulguis. Mentre no sigui químic, el que vulguis. I que s'encengui com si fos un volcà, perquè ens entenguem, de dintre cap a fora. Per què? Perquè mentre es va encenent, les brases es van fent a dintre, i el carbó que hi ha per fora l'està conservant. Quan ja tot està blanc o vermell per treballar, tot allò està ben conservat. Llavors l'obrim i treballem amb ell. És la manera. També hi ha pots, pots d'aquests, per fer-ho, que també fan el mateix efecte, però jo parlo de la manera tradicional, que ens agrada a nosaltres.
Aquesta mena de gerros, diguem-ne, que estan foradats, que tu hi poses una pastilla d'aquelles que escalfa, que, a veure, hi ha pastilles naturals, que són molt i molt bones, una altra és que portin, diguem-ne, ja el seu dissolvent a dintre per poder encendre, no? Però aquests gerros, diguem-ne, que tu poses al carbó, Déu-n'hi-do, també el que van bé, no?
No, van de conya, perquè al final el que busquen aquests gerros és fer el mateix efecte de com t'he dit que s'havia d'encendre el carbó, i més fàcil per no haver de fer la muntanyeta, que això costa més si no ets, que ets un paranoi com jo o com molta gent d'aquesta. Doncs amb el pot fas el mateix efecte, posa el carbó, l'encens per sota, s'encén de dalt a baix, i quan el tens encès aboques el pot i fàcil, ben fet i fantàstic.
El que hem de tenir en compte moltes vegades amb una brasa, que això no ho tenim tant en compte, és la pròpia brasa, no? Avui en dia, diguem-ne, sembla que qualsevol griella va bé, i tenim molta cultura, cada vegada més es fan concursos dels millors grallers que tenim, doncs, aquí. Als Estats Units, doncs, hi ha una gran cultura de la cuina de brasa i de la cuina del foc. Això ha vingut per no parar, no?
Sí, que... Totalment d'acord, però el que penso jo és que tot això s'ha de posar en context, perquè estem fent coses que no són com s'han de fer. Vull dir, avui veiem per Instagram gent, i gent molt important, que té molts seguidors i que té restaurants d'estrelles Michelin, que estan cremant mitjanes de vaca amb flama. I hem de dir que això primerament és tòxic, perquè la flama crema tot lo dolent del carbó i de la llenya. La flama, si volem fer un elast, ho fem al costat, que la flama no toca, fantàstic, però si ho fem directament a la carn estem intoxicant la carn. Repeteixo, és una opinió personal, però crec que tinc raó. Llavors, si se t'encén una mitjana, és molt fàcil. Vull dir, està encesa, la cremes i dius que és una tècnica. La tècnica és fer el mateix, fer un mallard, sellar una carn sense aquesta flama. Això és una tècnica.
Tenim clar que quan una brasa s'encén és quan et deixa anar allò que pagès sempre han dit, el sutge. És a dir, que si tu agafes una paella i la poses a sota, et queda de color negre, per tant, tot allò queda al xuletón, queda a la carn. Llavors, com ho hem de fer si se'ns encén una brasa que hi posem? Home, és més difícil que se'ns encengui amb un entrecot, per exemple, que sigui magre, però quan, per exemple, hi posem, doncs, uns xoriços que deixen anar el greix, allò se'ns pot encendre. Com ho hem de fer, això?
No. Com ho hem de fer? Doncs, primer de tot, tindre el foc just, o intentar tindre el foc just per coure, per sellar, però no cal que tinguem un foc que sembli un volcà, perquè si no se'ns encendrà segur. Llavors, mirar això, i a més, diré una cosa, no passa res. S'encén, i si tu tens un spray amb aigua allà, doncs apartes la carn, tires un xorro d'aigua, baixes i tornes a posar-la. No cal grans coses, vull dir, els tècnics ja farem el que haguem de fer, però si tu estàs a casa i se t'encén, tens un fuix-fuix, que dic
xuxu, no?
D'aigua, fu-fu, un moment, l'apagues, retires la carn, la tornes a posar i anar fent, ja està. Vull dir que no té més.
Escolta, estem en un mes que ens encanta fer barbacoa, si podem, sobretot, evidentment, hem d'explicar sempre que la gent que estigui al costat d'un bosc i tot això ha de vigilar molt i s'han de fer només en llocs controlats, però estem en una època en quan les sardines estan en el seu millor moment, i és on hem de recuperar una cosa que fa molt d'anys que es feien quan nosaltres érem petits, i que és això de les sardinades, no? I dius, que costa poc fer una bona sardinada i que bona que és.
Això és impressionant. impressionant, perquè a més aquests mesos, i a Barcelona, a més els pescadors de Barcelona tenim una, per mi, una de les millors sardines de temporada, una sardina que no fa ni quatre dits de llarg, tiesa amb aquells colors, que surt ara que ens costa 9 euros el quilo, com a molt, i llavors diem, hòstia, tu rai que menges llobarro, tu rai que menges, i en canvi tenim un producte descomunal, de temporada, barato, que els podem ajuntar amb els musclos del Delta, i 4 euros per persona, ens fotem fins a allà, encenem les brases, ho fem i és un espectacle. Vull dir, hem de valorar també aquestes coses, cada cosa al seu moment.
Les sardines que no estiguin escatades directament cap a la brasa, volta i volta i vinga, cap a la taula.
I cap a dintre, sí, sense escatar, un foc fort, però que no se'ns encengui tampoc, perquè tampoc les volem cremar. Al final, que les hem de fer torrades, les sardines, el que ens interessa és que tinguin aquella patacada de fora, però del mig també siguin tendretes, perquè trobar-li tot el gust. Per mi és un producte espectacular. El que volia menjar llobarro també pot menjar, però vull dir, al final mengem, a vegades diem hòstia, el peix és car. No, segons quins peixos, aquest és un peix econòmicament acollonant i brutalment boníssim.
La brasa, més que una tècnica artesana, una tècnica ancestral, i que sembla molt senzilla i que no ho és tant, Isidre?
No, que va. Cuinar bé a la brasa és molt complicat, i t'ho dic per experiència.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Anem a la botiga, anem al supermercat, anem a una carnisseria i veiem una peça més o menys rodona, una miqueta ovalada, que al cap ja se'ns en va cap allà i diem hamburguesa. I clar, a vegades veiem que posa hamburguesa i a vegades veiem un altre nom que és el burger meat. I d'això en volem parlar. Quina diferència hi ha entre hamburguesa i burger meat? Per fer-ho tenim el nostre especialista del gremi de la carn i de la confraria del gras i el magre, en Josep Dolcet. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Escolta'm, és el mateix una hamburguesa que una burger meat?
Bueno, per molta gent sí. Per molta gent sí, perquè desconeix precisament una miqueta aquestes diferències que hi ha, no? Que són imposades per la legislació, però que en realitat podríem dir que sí, que són des de punt de vista de composició, són dos productes diferents.
I quina diferència hi ha? Perquè, clar, jo quan vaig a comprar o vaig a un restaurant, jo veig sempre hamburguesa, no veig mai burger meat amb patata rossa, saps?
Clar, mira, la diferència està sobretot amb la composició en quant a determinats ingredients. Una hamburguesa és un producte que normalment no porta cap tipus d'additiu, sobretot d'additiu conservador. Hem d'entendre una cosa, vull dir, l'hamburguesa és una carn fresca. La carn fresca, lògicament, una carn fresca manipulada, per donar-li per picada, donar-li forma, etc., i posar-la doncs en un taulell o posar-la en una taula. La carn fresca té un període de vida molt curt. I llavors, vull dir, tendeix de forma natural, no és que es faci malbé, tendeix a perdre color.
A oxidar-se, no?
Exacte. S'oxida el pigment de la carn, però això és un fenomen natural. El sol fet de la llum o de la presència d'aire i tot això, vull dir, fa que la carn perdi, el pigment s'oxidi i la carn perdi color. No és que s'estigui fent malbé. Si es fa molt bé, ja ho notarem amb l'olor, ho notarem amb el gust, ho notarem amb segons quins altres aspectes. Vull dir, això no d'allò. Però clar, això no és atractiu des del punt de vista de mercat. Sobretot, no és atractiu quan moltes peces d'aquestes, molts productes d'aquestes, han d'estar amb exposició, diguem-ne, un temps amb una vida útil relativament llarga. Perquè, clar, si tu això ho poses amb un lineal o en un lloc on passin, necessiten diversos dies abans no l'hauran venut, pues ha de mantenir el seu color. Per mantenir aquest color, Bueno, a part de que facis un bon procés, que tinguis una carn d'excel·lent qualitat, etcètera, tot el que es demana, i segurament això tothom ho fa, però per mantenir aquest color, pues, s'hi afegeixen alguns additius, per mantenir alguns additius i alguns ingredients per mantenir, pues, aquestes característiques.
Mm. Què s'hi posa? Quins són aquest tipus d'additius?
Mira, bàsicament són antioxidants, antioxidants que en principi no tenen res, però sí que en general hi ha un additiu que cada vegada s'està substituint més per antioxidants perquè el procés va millorant, que són els sulfits.
Això ho veiem molt, Josep, ho veiem molt, per exemple, amb el vi, no? Allò, vi sense sulfit afegit, no?
Exacte. Vull dir, aquí seria el que és l'hamburguesa, que no té sulfits, que no té aquests dos additius qualificats com a conservadors, i el burger meat, que podria tindre aquestos, o tindria aquests additius qualificats com a conservadors.
Clar.
Vull dir, però, clar, aquí el problema és que hi ha una altra cosa aquí. Si tu hi poses additius, o si algun elaborador hi posa additius, si hi posa els sulfits, a més, la norma et diu que aquest producte hi has d'afegir també algun ingredient de cereals o hortalisses.
Per tant, economitzes l'hamburguesa, no?
Més que economitzar, fas una altra cosa, o sigui, hi afegeixes elements que potser no caldrien. No, acompanyen la carn, però l'acompanyen perquè porta aquest conservador. Si no porta aquest conservador, no cal que els hi posis.
Clar, per entendre's una mica, és dir, una hamburguesa és una carn que pot portar magre, que porta magre i que pot portar o no greix, no? En el cas de la vedella es fan vedelles molt magres, però també s'hi pot posar un percentatge de greix, però també es pot fer de pollastre o de porc o de xai o del que sigui, no? Però és carn magre, greix, sal i pebre, i para de comptar. I la burger meat, doncs que hi ha aquests conservants, d'alguna manera, que també diem-ho, Josep, és a dir, conservants que estan dins la norma i que es permeten posar una certa quantitat i que no passa res, vull dir que és totalment legal, eh?
Sí, evidentment, això, vull dir, això ja és per descomptat, eh? Tot el que és un additiu, diguem-ne, permès que es pugui posar amb un aliment en general o amb una hamburguesa en particular, lògicament ha d'estar dintre de norma, i la norma, tots els productes que estan dintre de norma són productes que, diguem-ne, tenen una sèrie d'estudis darrere d'ingestes diàries i totes aquestes coses que estan perfectament estudiats, que és que si s'utilitzen dintre d'aquestes quantitats no hi ha risc pel consumidor.
Clar, també hi ha una cosa, i és que cada vegada estem més acostumats a que sigui la indústria, o siguin els elaboradors, busquen allò que en diuen l'etiqueta verda, no? A netejar una mica precisament d'això, no? I que avui en dia es troben productes que són de forma natural i que ja fan aquesta feina d'antioxidant, no?
Sí, això és el que et deia abans, no? Vull dir, hi ha productes, hi ha ingredients naturals que ja tenen una, diguem, una acció antioxidant, i que estan servir avui en dia com dintre d'hamburgueses o d'altres productes càrnics, vull dir, o d'altres productes alimentaris en general, vull dir, no, perquè estem parlant de productes càrnics, no? Vull dir, i per això, i a més hi ha una altra cosa que és molt important, que els processos tecnològics i la qualitat de les carns han millorat moltíssim i s'han perfeccionat moltíssim els processos tecnològics. Què vol dir això? Vol dir que si nosaltres partim d'una carn d'excel·lent qualitat, si nosaltres partim que estigui freda, que estigui ben tractada, etc, que els processos estiguin fets de forma molt correcta, amb una tecnologia, màquines que avui en dia hi són, perquè estan a l'abast de més de tothom, que es respecti sobretot la cadena del fred, amb tot el procés, i que s'adaptin els períodes de vida útil realment al que sigui necessari. Vull dir, llavors podem obtenir alguna millora amb aquesta vida útil d'aquests productes afegint-hi pues, determinades substàncies antioxidants procedents de productes naturals, que no són additius, i que milloren una mica. Lògicament, no allargaran tant com quan hi posem additius.
Clar, aquí hi ha una cosa, Josep, i és que uns que ja tenim una certa edat, quan anàvem a la carnisseria, la meva mare, jo recordo que em deia, vés a la carnisseria i demana-li a la Natàlia que et piqui carn d'aquí i que et faci les hamburgueses, no? Això ja són coses d'altres temps, no? Ara també és veritat que el consumidor és el que va comprar i que també volem allò que una hamburguesa ens duri 7 o 8 dies, no? I dius, una hamburguesa o una botifarra, home, sempre feta del dia, quan tu vas a un mercat o vas a una carnisseria, doncs tu els veus sempre igual perquè els s'han fet 2 hores abans.
Sí, evidentment. Evidentment. Aquesta és una de les coses que diferencia una carnisseria d'un lineal d'un supermercat o d'una gran superfície, que estan fetes un parell d'hores abans o te les fan al mateix moment, si les encarregues i tot això. Vull dir, tot i això, vull dir, jo el que recomanaria és que, en primer lloc, que mirin les etiquetes. Les etiquetes o l'etiqueta informativa que pugui haver al taulell d'una pastisseria que diu hamburguesa o burger meat o no sé quant. Si hi ha un dubte, si no hi ha ingredients o si hi ha un dubte, sempre poden preguntar, que pregunten, escolta'm, aquí dintre hi has posat sulfits, per dir alguna cosa, Perquè, a més, el sulfit és obligatori indicar-lo, que és un al·lergè. Està considerat com una substància al·lergènica i els al·lergens són d'informació obligatòria. Uh-huh. Per tant, diguem, la recomanació és aquesta, no? De dir hamburguesa o burger meat. Si no ho tenim clar, si hi ha etiquetes i hi ha etiquetes completes, llegir l'etiqueta, si posa burger meat està molt clar, mirar si hi ha els ingredients que hi hagi, i amb això ho sabrem. I si no, doncs preguntar sempre, perquè és obligatori que et donin la informació.
Josep Dolcet, ens ha quedat claríssim què és una hamburguesa i què és un burger meat. I escolta, tu menges hamburgueses o què?
Jo menjo moltes hamburgueses perquè m'agraden molt. En menjo de tota manera, sobretot de vedelles. I 100% carn. Però bueno, és el que tu has dit abans, no? Hi poden haver hamburgueses de totes les espècies animals. I a més barrejades, i a més mixtes de vedella porc, de pollastre porc, etc., porc sol, pollastre sol, etc. Tot això depèn del que s'ha fet. Hamburgueses amb sabors, que també n'hi ha moltes, però generalment jo les hamburgueses vaig al carnisser i me les fa allà al meu davant, perquè m'agrada recient feta i m'agrada picada d'una determinada manera, etc., etc. Això jo crec que aquest és el gran avantatge del carnisser, de la persona que tens a davant de dir, escolta'm, fes una hamburguesa, me la piques només una vegada, m'hi poses això, m'hi poses allò, i te'n vas cap a casa i la fas, i això és fantàstic. Mm-hmm.
Ara, això també s'ha de pagar, és a dir, ho hem de valorar, aquesta feina artesana, com dèiem l'altre dia, i s'ha de pagar.
Evidentment, evidentment. Sí, això és que és un luxe poder tindre un professional a davant, que si tu coneixes la carn, dius, escolta, fes-me una hamburguesa, jo què sé, per dir alguna cosa, una hamburguesa de filet, que no serà aquest el cas, però, hosti, pues sí, pues molt bé, i després me la piques més grossa, i una vegada sola, perquè així jo, a l'hora de coure, la coc d'una determinada manera, o me la fas més gruixuda, o me la fas més prima. Això és un luxe, i això s'ha de pagar.
Josep Dolcet, moltíssimes gràcies.
A tu, Pep.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Barcelona té racons que formen part de la seva ànima, espais on el temps sembla haver-se aturat i on, si pares l'orella, encara sents el murmuri de les converses que hi van canviar la història. Un d'aquests llocs és, sens dubte, el Quatre Gats, al cor del gòtic, allà on Rossinyol, Casas, Utrillo i un jove Picasso hi van dibuixar la modernitat d'una ciutat que començava a mirar-se al mirall d'Europa. Avui, més d'un segle després, el Quatre Gats segueixen vius amb una nova empenta amb nova cuina i una nova mirada, però amb el mateix esperit, un lloc on l'art, la cultura i la gastronomia es donen la mà. Avui a la Fonda he acompanyat l'Òscar Gómez precisament a parlar amb en Lluís i l'Òscar Ferrer, que mantenen viva aquesta llegenda modernista de Tanla al present. Parlarem d'història, parlarem de cuina, parlarem de Barcelona, parlarem de present i també parlarem de futur, d'un símbol que encara emociona. Òscar Gómez, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep. Estic molt content.
Home, escolta'm, anar a un lloc que hi hagi tanta història i, sobretot, que es mantingui aquesta història viva, això és fantàstic.
Sí, mira, amb els Quatre Gats passa que impressiona tant l'espai i la història, però a mi m'interessa molt que també hi hagi a la zona que està cuina catalana. Això trobo que és molt interessant, tant, com a mínim tant, com la mateixa història. Llavors s'ha de tenir les dues coses, la història i un present on la nostra cuina hi sigui protagonista.
Lluís i Òscar, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Escolteu, el vostre pare aquí la va fer grossa, no? Quan va decidir allò, i si el Quatre Gats, doncs, mira, ens el quedem i fem coses?
Ah, la veritat és que sí. Ell era un visionari, li agradava molt el que és tot el tema de restauració, va tindre l'oportunitat i al final va dir, ens hi fiquem, i ens hi va ficar, però déu-n'hi-do com s'hi va ficar. Bé, ell va tindre molta visió, també coneixia molta gent que el va ajudar, vale? Sobretot de l'Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat, i van fer coses molt grans aquí, sobretot el tema abans de les Olimpiades i després de les Olimpiades, amb el tema del modernisme o Barcelona posa't guapa. Ell va ser un dels promotors o va ajudar molt a fer tot això.
De fet, això és un museu del modernisme, no, Òscar?
Doncs, bueno, sí, i de la cultura en general catalana, no? Perquè mirem de mantenir tal qual les arrels del local, tot i que només va estar obert durant 6 anys, de 1897 fins a 1903, va ser reobert a principis dels 80. Nosaltres vam obtenir un diamant, no? Un diamant en brut, que li hem anat traient el brillantor, i mirar de mantenir una mica, doncs, el que representa, no? Per la Barcelona, el local, la cultura i la gastronomia.
Clar, aquí hi ha una cosa important, ara parlàveu precisament, clar, hi ha un Quatre Gats abans del Covid i un Quatre Gats després del Covid, que d'això ja en parlarem, no? Però també a vegades s'ha de ser valent, no? O hi ha d'haver-hi alguna cosa més perquè quatre germans decideixin allò tirar endavant un somni del seu pare, no?
Aviam, això era... La il·lusió de mon pare era Quatre Gats. Mon pare, de tots els negocis que tenia, al final Quatre Gats era el que més li omplia. Llavors, mon pare, per desgràcia, va traspassar quan a la pandèmia, i ell sempre deia que era el seu nen petit. Nosaltres el que hem fet és intentar continuar, intentar millorar, i evidentment, com tot negoci, a part de que sigui un petit museu, tot això, anar evolucionant cap a coses que avui en dia la Barcelona recupera i torni a recuperar, com és, per exemple, els Quatre Gats i la cuina catalana o la cuina mediterrània de Catalunya, vale? Vull dir que en aquest sentit estem molt contents i molt orgullosos de poder continuar amb la feina que ell va començar. Suposo que si ens veiés estaria molt content i orgullós. Alguna broca ens fotaria, però bueno, això és així.
Clar, aquí hi ha una cosa important en tot això i és, podem parlar dels Quatre Gats, de quan va néixer tot això, que precisament és curiós, no, que es digui Quatre Gats, perquè els que van muntar aquest pollastre, i mai més ben dit, diu, aquí hi aniran Quatre Gats o així, no? Però sí que és veritat que esteu en un lloc en el qual és molt fàcil a vegades perdre la identitat, no, d'un negoci quan tens tanta gent, diguem-ne, que et ve de fora, i que sobretot els catalans sempre han sigut molt oberts a vinga, va, a que tothom estigui content.
Sí, la veritat és que sí. Ja ens va passar després de les Olimpiades i després de tot que, sincerament, vam anar a lo fàcil, que era tothom que venia aquí, anàvem amoldats i com ens venien i ens caien dintre el restaurant, vull dir, anàvem continuant. Però què passa? Va vindre la pandèmia i ens va posar cada un al seu lloc. Llavors vam dir, ostres, com ho fem? Com continuem? Com volem continuar? Vale? I nosaltres vam creure entre els quatre germans que la millor política era retornar, que no havia sigut mai a Barcelona, perquè total va estar 6 anys i el menjar que feien aquí era menú, però estaven més a llibres i a pintar i aquestes coses que donar de menjar. Llavors, després de la pandèmia, vam fer un brainstorming, que ara es porta molt això, i vam dir que no, que nosaltres volíem anar a cuina d'aquí, tradicional d'aquí, perquè la gent que vingués de fora o d'aquí pogués disfrutar de lo que nosaltres sabem fer millor aquí. No volem ni coses de fora, o intentem lo menys possible, vale? Coses de fora.
Ara que es diu que a Catalunya gairebé el 40% de tots els ingressos de la restauració provenen d'algunes cuines orientals, a Òscar Gómez, trobar-se en el cor del gòtic un restaurant que faci cuina catalana, ja no sé si dic que és per posar-hi un trofeu, per posar-se la pell de gallina o per anar-hi cada dia i que estigui tot ple, no?
Bé, estem, la veritat és que estem guanyant espais, aquest, en certa manera també, no? Perquè estàvem comentant ara que en un moment donat, doncs, a vegades la vida comercial, la vida de la ciutat de Barcelona et porta cap a una banda, però mica en mica en els darrers anys, tot i que està clar que vosaltres no heu fet aquest canvi perquè ara torni la cuina catalana a estar més o menys en tendència, sinó és una reflexió que vau fer abans, però sí que és veritat que ara està coincidint també amb aquesta retornada a Barcelona. Mica en mica n'hi ha més llocs, el que passa que ni cap lloc nou podrà mai competir amb la història i amb el caliu que tens en aquesta sala, clar.
Hi ha una cosa important en tot això i és trobar, suposo, l'equilibri, no?, entre la cuina catalana, la reivindicació d'aquesta cuina catalana i, per altra banda, també que la gent que us ve, els que som aquí ja la coneixem, no?, i precisament la vas a buscar, no?, però la gent que ve de fora, la gent que us ve per primera vegada, que no ha vingut mai aquí, no?, fer-li entendre a vegades, no?, quin plat de cuina catalana és el que li pot anar més bé amb ell o no. Això, Òscar, deu ser complicat.
Sí, bueno, realment, a veure, com nosaltres igual quan marxem, anem a visitar altres països, doncs mirem d'impregnar-nos una mica de la seva gastronomia i de la seva cultura, no? I normalment el turista que ve aquí ve una mica amb la ment oberta també, no? De dir, bueno, vaig a provar o sisplau recomaneu-me plats de la cuina catalana o plats que ja estaven al restaurant des de que es va obrir. I en general la gent molt receptiva, els turistes venen molt contents. Pensem que el turista que ve aquí ja sap el que ve, sap que ve per aquí perquè els grans artistes de finals del XIX i principis del XX venien aquí, no? Això és el nostre gran avantatge. Però al mateix temps sempre hi ha alguns de que sí que, ostres, que això no està bé, que això no està ben cuinat, que això no és aquest. Va dir, escolti, això és així i punt. Vull dir, faci el que tingui que fer, si vol posar una mala ressenya, doncs posa-li. Però nosaltres no canviem la nostra identitat perquè una persona digui que això no està bé, no, directament.
El turista ve és a viure una experiència. Llavors, si és capaç d'explicar-li aquesta experiència, la gent ho pot entendre. Jo sempre he pensat que una persona que va a un restaurant, a menys que sàpiga a bombar, vale, d'asiàtic, no asiàtic, sempre entra amb ganes d'experimentar. Vale? Nosaltres el que busquem aquí, també amb el tema personal, el tema tot, és que la gent s'impregni de tota la cultura que nosaltres a nivell culinari li podem aportar. I li expliquem i li diem. Vale, això per nosaltres és molt important. És una feina bastant laboriosa, però crec que a dia d'avui és la manera de poder incidir. Jo no concebeixo anar-me, per exemple, a Escòcia, que la seva major menjar culinari sigui els fish and chips o el famós haggis, doncs jo vull allà i que m'ho expliquin i vull tindre, saber, després et diré m'agrada o no m'agrada, però m'agrada experimentar aquí a on vagi. Llavors jo penso que la que entra que els quatre gats, vale, vol experimentar i ja partim de la base que ve amb la ment oberta. I si no, doncs ja li obrim nosaltres. Vale? Vull dir, aquí es tracta de que la gent disfruti i surti sempre contenta explicant la nostra història i el perquè de la nostra història.
Hi ha una cosa molt important en tot això, precisament, que és creure-s'ho, Òscar, i ara que aquest any Catalunya doncs, l'hem tingut com a Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia, crec que ha sigut una bona manera també de que molts restaurants de Catalunya hagin cregut, no?, de que la cuina catalana pot estar de moda i que, a més, això ho veiem en plats com ara parlàvem del cap i pota, que, escolta'm, fa 10 anys era difícil trobar-te'l a la ciutat de Barcelona i, en canvi, ara pots anar a molts llocs a esmorzar cap i pota, no?
Sí, bueno, en aquest sentit, no és una novetat dir que els esmorzars de Forquilla ha sigut la gran trinxera des d'on hem començat a reconquerir les cuines professionals, els restaurants i els espais públics amb les nostres receptes tradicionals. Jo crec que, a més, que tenim una cuina que accepta coses, preparacions, elaboracions molt comptades, són bastant comercials. És a dir, el nostre problema és que és veritat que hi ha plats que no són molt instagramables, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, però, ostres, tot el xup-xup, tota aquesta cuina basada en el sofregit i la cocció després, que tenim tantes elaboracions tan bones, jo crec que en realitat és fàcil conquerir el públic de fora a poc que vinguin, com comentaven, no?, amb una mica la ment oberta. Bueno, el capipota, precisament, potser amb les gelatines és dels més complicats, però un fricandó o un suquet, no crec que sigui difícil.
Home, i més que tot amb la posada d'escena que tenim aquí, no, Òscar, amb aquestes taules que a mi em fan pensar molt sempre, jo tinc el gran record d'aquestes taules de ferro amb el marbre, no, de les antigues xocolateries, no, que ja i ara parlàvem del capipota, però crec que tenim, i tot i que l'altre dia sentia que la cuina catalana és una cuina molt marró, però clar, tenim una cosa molt, clar, dels guisats, els estofats i això, no? Però per altra banda tenim una cuina molt acolorida com és la dels mars i muntanyes, no? Aquí el Quatre Gats, què? Mar i muntanya també n'hi ha, no?
Sí, hem fet arròs mar i muntanya, el pollastre mar i muntanya i actualment...
Peus de porc en gambes, que és un mar i muntanya una mica...
De luxe aquest, eh?
Correcte, aquest és espectacular. Vale? Després també sota tot el tema d'arrossos, que no paella, sinó arrossos, vale? Que també, sobretot, el que és els brous i tot, són pla, fer-ho, temps, vale? Concentrar i tot. Qualquer caldo es fa a la vella, vull dir, és hores, desgrassar i moltes coses. Vull dir que plats, a poc anem afegint i cada vegada millor.
Vale? Ara que parlàvem precisament dels esmorzars amb l'Òscar, aquí es pot venir a esmorzar?
Aviam, tal com ho tinc ara configurat, de moment no. No et dic en un futur. Sí que tenim la zona de l'entrada, el que passa que per on estem i la zona, a vegades ho vam intentar i et venien 2-3 persones. Llavors, tindre tota l'estructura aquesta per 2-3 persones, no. Però suposo que si això va tirant i va a la gent, pues no et dic que no. Vull dir, al final som catalans i a on hi ha negoci ja estem.
Exacte, això sí que és important, eh? Clar, jo suposo que també amb la vostra cuina, i avui en dia, diguem-ne que per una banda la globalització ens aporta coses que no són tan positives, però per l'altra sí, no? Que és el paper, diguem-ne, del producte de proximitat, no? Avui en dia a Barcelona és molt més fàcil a vegades trobar-te productes de 100 quilòmetres, no?, de Catalunya, que no pas en la pròpia comarca, no, Òscar?
Sí, correcte. Aquí ens podem trobar carn de Nova Zelanda, per exemple, dic, escolta, no arriba fresca, com pots que no expliqui històries als proveïdors, no? Aleshores, això és una tasca que ens prenem molt en sèrio, molt seriosament, de, a veure, no producte de proximitat, perquè no tot és d'aquí, tenim coses de la comunitat, no? Però sí que és algo que mirem bastant, no? De treballem amb petits productors o empreses ja establertes de fa molts anys aquí a la ciutat.
Després del Covid vau fer un canvi, diguem-ne, podríem dir, generacional a la carta. Si no tinc mal entès, la cuina de la brasa la vau treure d'allò, però vau dedicar molt al tema del xup-xup, no? De la cassola.
Sí. Mira, de fet, i és que la gent em diu, esteu bojos, nosaltres teníem un hosper, vale? I el vam treure. Vale? Perquè, clar, el primer que ens ocupava i després, i era el mateix de tot. Nosaltres volíem fer més tipus guisats, tipus plats de temporada. Vull dir, si algú té la cuina catalana és que és molt de temporada, vale? No és com si ara et demano una amanida de tomàquets, no. No. Llavors això vam mirar de seguir tot aquest recorregut i fer la brasa. Jo penso que és una cosa molt difícil, mal aplicada. Llavors, per no fer-ho bé, vam decidir treure-ho. No és, tinc una brasa, poso un troc de carn, la faig, no. Per mi és molt més enllà. Vale, llavors vam dir, per no fer-ho bé, ho traiem, a part de que ocupava puesto i fer plats, i era complicat per nosaltres, com a estructura, que és el que volíem, ho vam treure, i ara pues, fem més plats, més elaborats, més fets. Que és una de les coses bones que té la cuina catalana, vale, que sota el meu punt de vista no és una cuina d'allà per allà, sinó és una cuina que pots planificar, pots fer, i jo crec que, per exemple, un guisat fet avui és millor demà que possiblement avui. I això és una de les coses que nosaltres estem valorant molt a l'hora de donar, perquè llavors tot el que és els aromes, tot el que són els gustos, es complementen millor amb el temps i el refredament, que era el que feien les nostres iaies, perquè feien canelons, que era molt complicat, no feien canelons per un dia, feien canelons per tota la setmana, perquè tenien molta feina. Nosaltres el que anem és a fer aquestes cosetes. Sempre hi ha coses que fas al dia, evidentment, però tot el que és el tema guisats, ho fem, ho planifiquem, ho elaborem, ho guardem, ho envasem. Avui en dia, una de les coses que ens ha donat la modernitat són tècniques per poder conservar tot això, per fer-ho molt bé.
Òscar Gómez.
Sí, perdó, però on ha anat el Josper? És que tinc molta curiositat de que... Hem entrat al Josper. On està?
A casa meva.
Algo punyeteu.
perquè llavors sí que... Saps què passa? Que a mi m'agrada molt la brasa, ¿vale? Però sí que reconec que aquí, per l'idiosincràsia del restaurant, ens penalitzava més que ens beneficiava. Llavors, el vam posar, nosaltres tenim una casa al mig de la muntanya a Castellet i la Gornal, i el tenim allà, que quan ve la família o fem un turbot o tot allò, i això està molt bé. No l'hem tirat.
Sí, no, això és una joia, una brasa d'aquestes, eh?
Però sí que... per la idiosincràsia del restaurant, a vegades és que està molt bo, sí, però l'aprofitem bé, li donem un rendiment bo, és el que volem, llavors a vegades has de saber dir que no. I nosaltres en aquest sentit vam valorar i dir, no, preferim més un bany-maria, preferim més un forn bo, que avui en dia hi ha autèntiques virgueries amb aire, un tipus racional i tot això, i més temps, i més focs per fer més xutxu, perquè si no al final et quedes en quatre focs i no tens... Ara mateix en tenim 4, 8, vale? 8 focs, 2 forns de gas, tenim el racional, vull dir que... Més per poder fer, sobretot, prepreparació. Vale?
Perquè és que és el que dieu, no? Molt important, això del repòs. Tu fas la cassola, però aquella cassola l'haurien de posar-hi una etiqueta i dir, l'hem fet el dia 10, doncs fins al dia 12 no es pot allò, recufar, com diem, perquè és molt més bo.
Més o menys. Llavors, nosaltres també, la filosofia és treballar quan no hi ha gent, perquè quan hi hagi gent treballem el menys possible. Què vol dir? Ho preparem quan no hi ha gent, perquè quan vingui gent siguem ràpids i ho tinguem tot ben controlat. Vale? No et pot agafar els pixats als ventres. Vull dir, aquí has d'espavilar en aquest sentit. I el que dona la cuina catalana és molt això. Planificació. La iaia es posava l'oll i s'hi tiraven hores i planxaven o feien o el que fos. Vale? O se'n anaven al camp, bueno, al costat, i allò anava xup-xup, xup-xup, xup-xup. Després ho tenien i l'endemà s'ho menjaven o s'ho posaven a la carmanyola. Doncs més o menys amb aquesta filosofia nosaltres el que volem fer és això, tirar cap aquí.
Òscar, aquí sou 4 germans, evidentment d'edats diferents i això, i clar, sou germans i esteu tots aquí en el projecte, no? Teniu una cosa que, clar, quan el projecte el fas amb 4 amics, mira, pues mira, si la cosa no funciona, està, però aquí sou 4 germans, suposo que cadascú té un rol molt diferent. Com ho gestioneu, això? Perquè tu què ets, el petit de la família?
Sí, jo sóc el petit. Bueno, la gestió no és fàcil. No, jo crec que és pitjor, no? La confiança fa fàstic, el que s'acostuma a dir popularment, doncs sí, de fet. Però cadascú sí que tenim els rols ben marcats, no? L'Ivan s'encarrega del servei de sala, tenim un cap de cuina, que és el Vicenç, que li donem tota la potestat a ell, sota les nostres directrius, com explicava el Lluís. Jo m'encarrego de la gestió del dia a dia, del manteniment del restaurant, i ma germana s'encarrega de la gestió de reserves, de grups, i així anem fent.
Aquestes coses.
Sí, home, és que avui en dia no n'hi ha prou amb cuinar bé, sinó també s'ha de gestionar bé, perquè ho veiem que hi ha molts restaurants que malauradament abans dels 5 anys, que això ho deia l'altre dia en Ferran Adrià fa unes setmanes del Gastronomi Forn de Barcelona, que molts han de tancar.
Això és una de les coses que cuinar, hi ha molts grans cuiners i molt bons, però una cosa és cuinar i una cosa és gestionar, vale? I aquí és on entro jo. vale? Que jo em dedico més des de fora al tema de gestió, sobretot a controlar que tots els escandalls surtin bé, que tots els baremos siguin bé, que tot es faci en aquest sentit bé, perquè si no, clar, arriba un moment que tu fas un plat, però si no saps fer números d'aquell plat i després no el vens el preu que tens que vendre, doncs és complicat. Vale? També ens trobem que avui en dia hi ha molta volatilitat a nivell de preus de mercat, vale? de proveïdors i tot això. Llavors això ho hem de controlar i vigilar molt i saber fer i portar-ho bé. Si no, no et dones compte i ja t'ha menjat el llop. Vale? Que és que, sota el meu punt de vista, a part de la filosofia que pugui tenir un restaurant, que a mi em sembla totes bé, és una part molt important el tema de gestió interna, vale? Per saber on vas i de quina manera vas i com ho fas.
Òscar, com t'agradaria que fos el futur immediat del Quatre Gats? Ara fa uns 4-5 anyets que vau començar a fer un canvi. Creus que heu arribat a la vostra maduresa culinària? Com ho veus?
Jo penso que tot just estem començant, eh? Encara hem de donar moltes voltes i hem de continuar pel camí, està ben establert, el tenim clar. I hem de millorar, hi ha moltes coses a millorar, moltes coses a fer i no ens podem quedar aquí, evidentment.
Sí, sí, no, de fet, això és dia a dia, vull dir, no pots dir que ja has arribat al tope. Sempre hi ha coses que fer, coses que millorar, coses que perfeccionar, coses que valorar i coses, moltes coses. Vull dir, el cas és, el dia que et paris tens un problema.
Escolteu, hi ha una cosa important amb això, amb tanta història que hi ha aquí dintre. Si haguéssiu de fer un menú o si haguéssiu de triar els 5 plats icònics avui, 2025, allò a les empentes del 2026, que ja el tenim, ja ho tenim tot gairebé fet aquí. Quins són els 5 plats que una persona que vingui per primera vegada no ha de deixar de tastar?
Home, per mi... Aquí, aviam, per mi són tipus suquets, vale? Evidentment fricandós, bàsicament mar i muntanyes, tenim català, hi ha molta cuina, per exemple, del bacallà, hi ha molta cuina del porc, el porc sempre ha sigut de l'aviram, vale? Aquí tenim races molt, que ara han sortit molt identificatives com la raça Prat, el gall del Penedès, doncs totes aquestes coses que et donen una versatilitat brutal a l'hora de cuinar, vale? Amb productes de la terra com puguin ser les carxofes, les llegums, les del ganxet, pèsols, és que és infinit, és infinit.
Escolta, Òscar, i de postres què?
De postres, crema catalana. De veritat, és un plat que fa des de que meu pare va agafar les regnes, és un plat que no ha sortit mai de la carta, la crema catalana, i ens feliciten per això. Sobretot, mira, el turista, perdona que comenti el tema turista perquè abans m'has preguntat, però és un dels plats que més entenen. Jo, perquè em diuen, és una crema brûlée, no s'equivoqui, això ho fem d'una altra manera, això és crema catalana, és un plat nostre d'aquí. És molt semblant si té el sucre cremat per sobre, perquè... Us explicaré una anècdota, que hi havia una senyora, no sé de quin país era, ens va posar una crítica a Google, d'aquestes que els restaurants estan tan contents, ens va fotre una estrella i dic, ostres, Òscar, tenim una mala crítica, diu, que es queixen de la crema, com pot ser, de la crema catalana? No pot ser, és la primera que ens han fotut. Surt la foto de la crema catalana, diu, ostres, què li passa, si llueix, vull dir, està molt bé la foto i la crema catalana no, i llegint, diu que estava cremada. Deia, no, té un gust cremat i estava cremada i aquesta cosa que està aquí dalt... Que, per això és... Bueno, vam riure una mica, no? Per aquest tipus, bueno, és el que parlàvem abans, no? Que la gent ja que ve receptiva i altres que s'ho prenen malament i es pensen que fem aquí una cuina de tres al quarto.
De fet, crec que algun dia haurem de fer algun llibre de totes les coses que arriben a passar en un restaurant, no? Com aquell que va demanar un carpaccio, però sisplau, faci'm el ben cuit, que l'últim que em van servir me'l van servir cru, no?
Sí, no, això sempre passa. No obstant, això és el mínim. El 99,9% surt content i surt feliç d'aquí. Vull dir, bàsicament, perquè torno a repetir, per nosaltres els Quatre Gats, a part de ser el nostre negoci, que l'estimem molt també per el que tenim i tota la història, nosaltres volem que aquí la gent de fora, d'aquí, d'allà, vingui a viure una experiència i a disfrutar, a menjar bé. I si hi ha alguna cosa que no els agrada, escolta, no podem fer tot perfecte, ja ens agradarien, però sí que som amb això molt curosos. Quan ens critiquen, tu ja saps el que tenen raó o no tenen raó, vale? I sempre passarà i sempre ha passat, i això no ho podem obviar. Però sí, de crítiques, depèn quina crítica, nosaltres el que volem és millorar el que és el servei, el que és la qualitat, el que és el producte i sobretot la proximitat amb el client, que per nosaltres és molt important, el client que vingui, que disfruti. I és la millor publicitat que podem fer, que se'n vagi la gent contenta i després... Això, qui li has dit? Doncs mira, li he dit 3 o 4, doncs vinga cap aquí. La nena no, que és el boca a boca famós.
Òscar Gómez, no sé si hi ha pijama aquí.
Em sembla que no hi ha pijama. És una pena, a mi m'encanta molt el pijama.
Fem una cosa, si et sembla. Quedem-nos a dir.
De fet, a mi també, perquè tinc un record molt del pijama, vale? I és una de les coses que... El que passa que jo avui en dia, com, no sé si ho entendria la gent, però sí que ho podem provar, i el dia que ho provi ja us ho direm, vale? El pijama, però el pijama el típic de tota la vida, eh? Amb el flan, la pinya, el preses, el gelat, eh?
Sí, i amb el carquinyoli o...
Sí. O el postre de músics, que també, que m'entenen, no? Que això sap amb el porronet de moscatell. Aquestes coses, eh?
Però... Home, doncs, escolta'm, que es posi de moda una altra vegada el pijama, crec que és una de les coses que ens agradaria als que volem la cuina catalana, que, per cert, moltes vegades vas a molts restaurants i trobes una carta que te la pots trobar de postres a qualsevol lloc, no? Que si el culant, que si les torrijas, que són molt bones, eh? A mi m'agrada molt les torretes de Santa Teresa, no? Però no, allò, hi ha 4 o 5 plats, no? I el cheesecake i el no sé què, no? És a dir, tenir identitat a les postres també és important.
Sí, un enamorat, la meva dona m'ho prohibeix, dels carquinyolis. A mi és una cosa d'aquí, encara que hi hagi molta... He provat d'Itàlia, però no és el mateix. Els d'aquí, vale? De Sant Quintí, boníssims. I això, sucat amb vi.
Amb vi ranci o garnatxa.
No, i amb vi negre, vull dir, que no fa falta. Vull dir, boníssim, sempre i quan no tingui bota, perquè si no tot el carquinyoli ja diu que... No, jo crec que ni vol entrar dintre el plat. Però un vi normal de l'any, un vi novell, una cosa d'aquestes... Això és brutal.
Doncs mira, fem una cosa, a veure, quedem-nos aquí, mira aquesta taula que ja la tenim ocupada, demanarem unes quantes coses, així tu, Òscar, podràs fer la crònica de la fonda, i vosaltres aneu amb els vostres dos germans a fer un simpòsium a veure si posem el pijama, no?, a les postres del Quatre Gats. Què us sembla?
Perfecte, em sembla molt bé.
Òscar, tu què?
De fet, ja ha sortit a les travesses, eh? Vull dir, sí, és algo que... is coming,
Clar, estar aquí al Quatre Gats és com tancar un llibre vell i polit per les mans de molts lectors a fora. El carrer sembla el mateix, però un surt diferent, més conscient d'on ve la nostra manera, jo crec, d'entendre la ciutat i la taula, i sobretot veure que hi ha tanta gent també de casa i també de fora que li agrada aquesta cultura del Quatre Gats. Jo crec que el Quatre Gats no és només un restaurant, és una conversa que travessa el temps, una taula on Picasso hi va deixar un traç i on avui hi deixen empremta els cuiners que hi fan bullir aquest xup-xup amb el mateix respecte i passió que abans. Òscar Gómez, ens hi posem?
I tant, endavant les atxes.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I des del Sallarrim a Rabós d'Empordà, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
...2025, bastant més enllà del 2000, ens volen robar. Els diferents esdeveniments familiars dels últims dies han retardat els meus millors desitjos pel 2025 per a tots vosaltres. Us desitjo el millor del món per aquests 365 dies que venen. Ara ja 362, demà 361. Aquest any serà un any molt important per l'Albera, us n'anirem informant. Coses noves, ben recolzades, amb suports íntims de passat. Tornarem a entrellaçar. Ara fa dies que el fil torna a teixir sol. Silenci. Tenim llenya, tres peus i cassoles. Farem cuina, farem llar. ens retrobarem al voltant d'una taula de fusta. Estirarem taps, riurem, brindarem cada copa, no servirem res sense sentit. Et trobaré a faltar. Ens volen robar el foc. Intentarem fer les coses exageradament lentes. En contra de la tendència mundial, ens asseurem a contemplar, a perdre el temps, situant-nos en un espai de flotabilitat notòria. Els pensaments s'ordenaran en fases laminars. Cremarem tòries, serem fums suspesos en un matí gèlid d'hivern. Viurem les nostres vides de sempre. Treballarem per situar l'Empordà allà on es mereix, en aquell espai ben digne on els avis i àvies el van aixecar, amb l'objectiu clar de crear una cultura personal i pròpia, transferible, basada en fets reals. Estacionalitat estricta. Al arribar a la terra que van abandonar els meus besavis, vaig començar a treballar al respecte per la pedra local, com a origen i destí, primer observant-la i ara ja tocant-la, sentint-la. Pissarres grasoses que expliquen els vins de costums. Ens volen robar el foc i no podran.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: cuinar és un acte geogràfic. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. All guns away, all guns away.
Running, running, running. You keep hiding. You keep fighting. You keep crying.